Tornem a feinejar una estona amb la filosofia gràcies a la visita del Pere Martí, el Penedès en xarxa. Bon dia, Pere.
Molt bon dia.
Fa 15 dies em descobries a mi, particularment, una teoria, un concepte, la finestra d'Overton.
Sí, i si no tinc la memòria molt esgavellada, al final vam dir que em comprometia a veure com es podia aplicar.
Sí, a portar-la a la pràctica.
Sí, però bé, si et sembla, arrenquem amb una qüestió que d'entrada pot semblar poc, diguem-ne, connectada. Mira, darrerament sembla que en el nostre entorn social i cultural es té la impressió de que la religió és un fenomen residual, que està en decadència i que té cada cop menys incidència en els afers generals importants. Això pot ser justificable si ens fixem en la nostra pròpia experiència biogràfica. En tant que, és cert, l'assistència religiosa a les esglésies o la influència de les qüestions eclesials en la vida quotidiana ha disminuït de manera bastant notable. Fins i tot es diu que l'Església no troba candidats per substituir els ministres que que desapareixen.
Això diuen, han de reclutar altres països.
Han d'anar a buscar
on encara la fe encara té força.
Encara es manté. Ara bé, si obrim una mica la perspectiva, ens adonarem que aquesta és una primera impressió que potser és una mica esbiaixada. Si fem recompte a nivell mundial, més enllà del nostre entorn immediat, el nombre de ciutadans que es declaren creients potser no ha disminuït de forma tan notable. És cert que en el món del catolicisme això potser és així, però hi ha altres confessions, per exemple, els evangèlics o els pentecostals, que estan experimentant un boom extraordinari, especialment a l'Amèrica Llatina. I després, doncs, moltes altres religions, la musulmana, la hindú, que no paren d'estendre, no?, la seva influència. Per tant, potser aquesta impressió no és del tant justificable si obrim una mica aquesta perspectiva. Fins i tot en la nostra vida quotidiana, encara la religió és molt estructural, perquè aquesta presència contínua es manté, malgrat l'oposició d'alguns tenaços contraris, continuen celebrant el Nadal, i no el solstici d'hivern, com voldrien alguns, Nadal amb tota la parafernàlia que alguns cops hem comentat.
I la Pasqua.
I la Pasqua.
Que quan s'acaba el Nadal ja estàs comptant quants dies falten per Pasqua.
I etcètera.
Sí, sí.
Ara bé, hi ha un aspecte en el qual encara la religió hi juga un paper més important, que és en els conflictes internacionals. La causa, allò que trobem de comú en tots els conflictes internacionals és el fet nacional. Això és indiscutible, malgrat que no s'acaba de tenir en compte mai. Però aquí ho hem dit moltes vegades. Ara bé, hi ha una segona causa en aquests conflictes que molts cops està entrellaçada amb aquesta primera, que és la religió. Jueus contra palestins, però de fet jueus contra musulmans, xiïtes contra sunnites, etc etc. Però potser hi ha un aspecte en aquest món de la geopolítica internacional que encara pot ser més significatiu. Ja fa temps es va popularitzar el famós xoc de civilitzacions pronosticat per Huntington, que es plantejava com un xoc entre Orient i Occident. Ara bé, aquest xoc últimament s'està traduint, s'està entenent com un xoc entre religions. Per exemple, això de manera molt clara ho fa Orban a Hongria. Es declara defensor del cristianisme contra la progressiva invasió musulmana que de nou ens vol tornar a conquerir i imposar-nos la seva xària. I aquesta és una extesi que els partits d'extrema dreta van incorporant de manera cada vegada més habitual. La doctrina d'aquests partits se centra en el rebuig a la immigració i aquest rebuig central doncs incorpora aquesta qüestió de la religió. Sembla que tornem a la idea aquella tan franquista de la reserva espiritual d'Occidente. No?
Ui.
I això està renaixent amb una força realment impensable. No?
Amb altres paraules, no?
És a dir, que la religió torna a estar al centre. Una última anècdota, i potser no tant anècdota, sobre aquesta qüestió. El president del país més poderós del món, on té el seu de la democràcia, un materialisme més desbocat, etc., quan jura el seu càrrec no fa només comprometent-se davant els seus ciutadans, sinó que acaba demanant la protecció divina.
I amb la mà sobre la Bíblia, moltes vegades.
No, això sempre.
Obligatori.
Això és obligatori. Perquè ja saps que en aquell país, si no jures sobre la Bíblia, és que no, la teva paraula no serveix per res, però és que explícitament demana la protecció de Déu. Potser, doncs, farem malament d'arribar a aquesta conclusió, que la religió és una cosa obsoleta, que avui dia ja no té interès ni ens afecta, que és una cosa del passat. I hi ha exemples molt, molt clars. Per exemple, aquí hi ha hagut un fenomen com el mil·lenari de Montserrat, que de cop i volta tothom ha estat molt interessat si l'abat parlava amb el rei o si l'escolania cantava amb un idioma o un altre, però no, escolta, això de la religió no tenia...
Si no va amb tu, no? Què passa? Que facin el que vulguin.
Què t'importa? O bé quan els catòlics canvien de jefe i això provoca una expectació mundial a l'alçada dels fenòmens més importants del món. Programes especials, enviats especials...
Tots pendents.
Tothom tot pendent de que s'escull un nou papa i d'aquest procediment tan estrany i tan...
Medieval.
Medieval de l'acció. Però no dèiem que la religió no tenia paper, que ja estava passada de moda. Sembla que potser no és tan així. Per tant... Tot i que dèiem que potser no tenia a veure amb la que parlàvem al començament, de la finestra de Burton, aquí hem vist un exemple pràctic de com aquesta idea d'aquest marc que enfoca o desenfoca determinades qüestions es pot moure i el podem intentar fer moure, com ara hem intentat aquí, i això ha d'estar aquí dins, eh? No, si ho deixeu fora alguna cosa no... ens perdem alguna cosa important de la realitat i potser les nostres anàlisis no estan tocant de peus a terra.
Hi ha una dissonància, no?, entre el que creiem o afirmem i el que realment...
Allò que teòricament enfoca la finestra i sí. El que realment està condicionant el que fem mundial i fins i tot la nostra manera de fer i de pensar, que es manifesta en aquests exemples que hem comentat. Aquesta reflexió m'hi ha portat una obra que ja vaig citar en l'anterior programa, que és d'un historiador anglès de la religió, es diu Alec Ririe, que no és pas un personatge que fins ara fos internacionalment molt rellevant, però que ha publicat un llibre que està tenint força ressò, que es diu L'era de Hitler i com la sobreviurem. És un llibre que té una estranya i original virtut, és que aborda problemes universalment contemporanis des d'una òptica desacomplexadament religiosa. I això ens descobreix vies d'anàlisi sobre aquesta nostra convulsa realitat que doncs, fins ara no teníem en compte. I ens fa veure que si ignorem aquesta variable, pot ser que les nostres anàlisis no siguin del tot rellevants o productives, que es quedin a mig. Aquesta era de Hitler, a desgrat del títol, és una obra que parla poc de Hitler. Parla bastant més del nazisme, però no per descriure'l, sinó per posar en relleu la importància que per la nostra època ha suposat l'impacte històric, tant des del punt de vista militar com polític, com sobretot moral, del nazisme. Aquest és el nucli de l'obra. L'impacte moral del nazisme en el nostre imaginari simbòlic després de la Segona Guerra Mundial i especialment a partir de la dècada dels 60, ha estat constant i fins avui, on aquesta influència, aquest impacte com a punt de referència moral central es comença a esquerdar. I per això, Alec Ririe, com tants altres autors, moltíssims autors, alguns n'hem citat aquí en anteriors programes, per exemple, Ferran Sáez amb la seva Fi del progressisme il·lustrat, o La paraula vencedora de la mort de Bob Riemann, o fins i tot Ètica per a temps foscos, del filòsof alemany Marcus Gabriel, el mateix Alec Ririe malda per trobar un nou punt de referència, una nova brúixola que es permeti descobrir cap a on hem d'enfocar aquest nou nord pels nostres judicis morals. a la seva manera, cada un d'aquests autors que he citat ens demanava, ens esperonava a recuperar paradigmes morals del passat que s'han anat afeblint al llarg de les últimes dècades. Ferran Sáenz ens parlava que havien de recuperar els valors progressistes, il·lustrats, que s'estan perdent. Bob Riemann reivindica enèrgicament l'humanisme com l'única via que dona sentit a la vida humana. I Marcos Gabriel, que es proclama el creador d'un nou realisme filosòfic, contra l'esperit dels temps, ens diu que els valors morals existeixen, són objectius indiscutibles. Això, diguem-ne, avui va contra l'esperit dels temps. El senyor Riri ens ofereix una proposta diferent que, repeteixo, per infreqüent, esdevé quasi original. I és la reivindicació de la tradició religiosa o espiritual, com diu ell en alguns passatges, com a via de sortida d'aquest atzucac. Fins i tot com a via sortida de la nostra civilització. La seva proposta, allò que en podrien dir la teràpia que proposa, potser és interessant, però discutible. En canvi, la etiologia, és a dir, d'on ve el problema i el diagnòstic, són realment molt interessants perquè planteja perspectives, al meu entendre, força innovadores. Començant perquè és inusual que per descriure, per trobar les causes dels nostres problemes, ens anem fins al segle XIX, que és el que fa ell. I en segon lloc, perquè també és inusual que, com a eix vertebrador d'aquestes anàlisis per trobar aquestes causes, utilitza el cristianisme i les seves vicissituds. La seva tesi central, la fonamental de l'obra, és que al llarg de tot aquest extens i agitat període, però hi ha un punt d'inflexió fonamental, que és el que hem dit abans, la Segona Guerra Mundial. El senyor Riri afirma que fou precisament l'impacte esgarrifós en l'opinió pública mundial del nazisme, que aplicava una política despietada i deshumanitzadora com mai s'havia vist, ni fins i tot potser es pensava que mai es podria arribar a veure, el que fou la causa que es trenqués un consens general que hi havia fins llavors a Occident. El consens general al voltant del cristianisme i del mestratge moral de Jesús com a referent moral absolut. I llavors ell considera que aquest era el referent moral absolut, indiscutible i indiscutit. Podies no estar d'acord amb la religió, amb el cristianisme, però ningú discutia que els valors de que apareixen en l'Evangeli promoguts per Jesús fossin uns valors absolutament admirables. Aquest referent, diu, fou desplaçat a partir de la Segona Guerra Mundial per allò que Hannah Arendt va qualificar de el mal radical. El món acabava de descobrir el mal absolut. Un mal absolut que transformava el punt de referència moral, la brúixola que orientava els nostres judicis. A partir d'aquell moment hi ha una figura que encarna aquest mal absolut, que és Hitler. I a partir d'aquell moment, quan volem desqualificar o condemnar algú, sempre ho fem comparant-ho amb Hitler. La maldat indiscutible de Hitler esdevé aquest punt de referència fix i absolut que abans era la moral cristiana. D'aquí el títol de l'obra. Estem a l'era de Hitler, que és aquest referent fix i absolut en el nostre paisatge moral des de la postguerra fins avui. En un món en el qual som cada vegada menys capaços de posar-nos d'acord en res, encara podem coincidir universalment en aquesta condemna. Com a poc es va anar lliscant cap a la banalització d'aquest qualificatiu, igual que el de nazi o el de feixista, és un tema molt interessant, que ell també aborda, però que avui
no tenim temps.
No tenim temps d'abordar. Aquesta substitució d'aquest eix moral i el procés de secularització accelerat que va venir a continuació, el mateix Riri diu, i va col·laborar en molt bona mesura, que el cristianisme, en general, no només fos contemporitzador amb el nazisme, sinó que hi col·laborés obertament en moltes ocasions, com sabem perfectament a l'estat espanyol, en què el director, perdó, el dictador, anava sempre sota pàl·li. aquesta actitud de col·laboració un cop acabada la guerra no va deixar molt gaire bon lloc a l'Església, ni al cristianisme en general. Per aquesta raó, molts cristians, a partir d'aquell moment, van començar a amagar públicament la seva religiositat, que és un complex encara avui es manifesta. Hi ha molta gent que encara avui tenen com una certa, com si fos alguna cosa vergonyosa, dir que són creients. Tu ets creient, però què dius? Paral·lelament, les potències victorioses de la guerra, i això també és molt interessant en l'anàlisi que fa, van començar a construir un nou ordre mundial a partir d'aquell referent que en aquell moment semblava que seria ja permanent per sempre. L'aspecte cabdal d'aquesta era de Hitler és que els seus valors pretenien ser universals. Els aliats de la guerra s'anomenaven a si mateixos Nacions Unides i traslladaran aquesta denominació directament a la nova organització mundial que van crear a continuació el 1945, dins la qual reconstituirien el grup de vencedors com a Consell de Seguretat. Tota l'arquitectura institucional del món de la postguerra, sobretot la Declaració Universal dels Drets Humans del 48, es va concebre a l'ombra d'aquesta Segona Guerra Mundial i es va dissenyar explícitament per projectar al conjunt del planeta les lliçons que tan durament s'havien après al llarg d'aquella guerra. D'aquí sorgeix un nou referent moral universal que es constitueix en pedra de toc fins avui, els drets humans. Allò que el règim nazi havia trepitjat fins a extrems impensables i que ara es posava al centre de la reconstrucció moral, no només d'Occident, no? Sinó que es pretenia del món sencer. I això va funcionar. Va funcionar, si no entrem en detalls, molt bé a partir, sobretot, dels 60 fins a entrar al segle XXI. No veiem que entrem al segle XXI, a la dècada dels 2000, però especialment la nostra, el 2020, tot això comença a
esquerdar-se.
Aquest entramat moral institucional va perdent eficàcia. I alguns valors i plantejaments que fins llavors eren intocables, que eren tabú, segons què podies defensar, o ni tan sols no defensar, sinó no combatre explícitament, eres marginat, eres condemnat a l'ostracisme. Tot això va decaient. En aquests moments, molt pertinentment, l'autor recorda que no és casualitat que... perquè aquest era un fenomen, ell diu, estrictament atlantista, quan va aparèixer. I que no és casualitat que ara que es comença a qüestionar la dominació geopolítica atlàntica, també comenci a decaure l'era de Hitler. Però això també requeriria una anàlisi a part. Davant d'aquest declivi, moltes institucions i l'establishment en general, diu, reacciona amb incredulitat i negació. Això no és possible, això no es pot dir. Diu, amb aquesta actitud immobilista no aconseguiran, diu el senyor Riri, mantenir allò que diuen defensar. Per començar, quan insisteixes en que això no es pot dir, estàs entregant el monopoli de la llibertat d'expressió, de la reivindicació de la llibertat d'expressió a l'extrema dreta. Només per començar. Ara, l'interessant també és que ell intenta explicar les causes d'aquest debilitament, no només constatar-lo. I diu, hi ha tres motius principals. És que a l'inici aquest referent moral tenia debilitats i fins i tot contraindicacions. I ara que suporta tot el pes dels conflictes actuals, es mostra, diguem-ne, en les seves esquerdes estructurals. Primer, a la que ens allunyem dels fets, l'eficàcia es va perdent. Les generacions que no han viscut allò ja no tenen la mateixa capacitat de reacció. D'altra banda, diu, al llarg de tots aquests temps s'ha anat produint un desplaçament insensible del mal absolut a la discriminació racial, perquè a poc a poc s'ha anat establint que allò que era el nucli central de la política deshumanitzadora dels nazis era el racisme. I el racisme ha ocupat aquest paper de mal absolut des de llavors fins ara. I això a poc a poc ha portat a que es des desplegant tota una nova política de drets humans, sobretot de drets identitaris. I això és el que avui ocupa el lloc preferent de les reivindicacions a l'esquerra. Però resulta que en aquest terreny el consens ja no funciona. Aquest consens universal que havia obtingut la identificació del mal amb el nazisme, quan estem en el terreny dels drets identitaris, ja no és tan clar, de fet, ni clar ni unànime. De fet, el que hi ha és una controvèrsia i fins al punt de que ara el conflicte sobre la discussió sobre aquests drets és potser el conflicte més important que tenim sobre la taula a Occident. Això, diu el senyor Riri, és afavorit per una segona debilitat inicial d'aquest paradigma moral, que és que era absolutament negatiu. Sabíem que era el mal, allò que no s'havia de fer ni acceptar, però un cop això queda posat en qüestió i ja no ens serveix de cobertura moral, ens quedem a la intempèrie perquè a partir d'aquest moment resulta... I què és el bé? No ens diu res sobre què és el bé. I no és estrany, doncs, que ens quedem amb aquesta incertesa en la qual avui dia, doncs, no sabem ben bé per on tirar. I hi ha una altra qüestió, també, que ell qüestiona d'aquesta proposta moral que ha regit durant aquest temps, que és que el nazisme no fou derrocat perquè la ciutadania alemanya es vagi a donar que els seus líders eren uns monstres que avergonyien el seu poble, sinó que fou derrocat usant les mateixes armes que ells usaven, és a dir, la violència, amb una guerra total. Quan diem total, és total, amb bombes atòmiques incloses. Ell reconeix una guerra imprescindible, però alhora adverteix que això senta un precedent perillós, perquè es pot arribar a la conclusió de que quan et trobes davant de la injustícia i allò que és intolerable de forma absoluta, només hi ha un camí, que és la imposició per la força. Llavors, en la polarització en la qual estem immersos avui, sembla que l'única via de solució sigui aquesta. No el convenciment, sinó el sotmetiment de l'altre, o, si convé, l'eliminació. Hi ha molts més matisos que valdria la pena exposar i que jo recomano, qui estigui interessat, que en faci que la lectura. El que sí que, per acabar, podem dir que ell proposa un retorn a tradicions religioses que són molt més arrelades, diuen, a l'humanisme, que no pas el que ell anomena de gris i descoratjadora religió materialista científica, que és la que avui dia, diguem-ne, és la que funciona. No, aquestes tradicions religioses, tanmateix, diu, haurien de tenir molt en compte allò que hem après durant aquesta època, que és que ni el racisme, ni la discriminació, ni la pèrdua de llibertats i d'autodeterminació són compatibles amb alguna cosa que es pugui presentar als nostres ulls com a acceptable en el futur. Pot ajudar-nos a sortir d'aquest atzucac? Cadascú que pot fer la seva lectura. El que sí és que ens permet veure com la finestra d'Overton es mou d'una manera constant i, sobretot, ens diu alguns perquès d'aquest moviment, i això és el que jo m'havia compromès en l'últim programa i espero haver aconseguit amb aquestes reflexions que us acabo d'oferir.
I la lectura que ens ha proposat el Pere Martí és L'era de Hitler i com sobreviurem, d'Àlex Ridi. Mil gràcies per aquesta anàlisi. Pere, que vagi bé.
I fins la propera.